molt un partit de la temporada passada on curiosament el Barça es va proclamar campió contra el Deportivo, que aquella nit s'anava a segona divisió matemàticament. Aquell dia, que durant pràcticament tota la temporada Valverde no ho va poder fer, va alinear Coutinho al mig del camp i els tres a davant, amb Suárez, amb Messi i amb Dembélé. Recordareu que aquell partit el Barça es posa 0-2 per davant i el Deportivo t'aconsegueix empatar. Aconsegueix empatar, que fins i tot va trontollar alguna estona que si el Deportivo et feia un gol més, el Barça aquella nit no es proclamava campió quan tots ja anaven a celebrar-ho. I al final, amb dues accions individuals de Messi, va acabar el partit 2-4. I em recorda una mica el que està passant en aquests partits. I Valverde, ja fa una setmana, 10 dies, em va parlar. Jugar amb tres davanters, tan davanters, més Coutinho al mig del camp, l'equilibri de l'equip trontolla. I ell n'és conscient. Ahir, a l'acabar el partit, Busquets em va parlar. Hem de ser més consistents perquè això, si no, no s'aguanta, i jo crec que més d'hora que tard hi ha d'haver un replantejament.
Wembley, potser. No, Wembley dimecres amb el partit bueno, contra el Tottenham. Fa la sensació, escoltant-lo aquests últims dies, que ho està fent un pèl a contracor. És a dir, que està alineant per contentar...
No, ell voldria jugar un 4-4-2 segur, que és el que ha jugat sempre. Jo recordo quan va venir Valverde, que va haver un consens generalitzat en què era un entrenador amb ADN blaugrana. Jo recordo, ostres, a mi no m'agrada dir... Això ho vaig dir, no, però jo recordo en aquella època que jo pensava, i crec que ho vaig manifestar aquí inclús, ostres, jo Valverde no em sembla un equip, un entrenador que faci els plantejaments de partit que fa el Barça normalment. Jo, al contrari, jo veia un entrenador de 4-2-3-1, de 4-4-2, més que de 4-3-3.
Ara, que tenia el condicionant que clar, l'havies vist amb equips on segurament tampoc no convidava a jugar com jugava el Barça.
Ja,
no?
però havies vist el que havies vist a Valverde.
Sí.
No, clar. Dit això, hi ha la possibilitat de que reagrupi l'equip amb un 4-4-2 o el que seria més desitjable és que aconseguís que l'equip fos més solidari, bàsicament. Que juguessin el que he dit abans, la línia junta, que Coutinho realment... Ja sé que a Coutinho tampoc li agrada. Jo crec que Coutinho és més feliç jugant davant que d'interior. I que li costa. Però és que si ets interior amb un 4-3-3 has de tenir un mínim sacrifici.
Però segurament hi ha un pas intermig entre el que s'està fent ara i el que es va fer l'any passat amb el 4-4-2, perquè tu pots continuar jugant amb 4-3-3 renunciant a un davanter. Ja decidirà si Coutinho és el tercer davanter o és Dembélé o un dia descansa Suárez, però tres davanters i afegir un migcampista. I no tens per què tocar el dibuix. Pots continuar jugant amb 4-3-3, amb l'entrada d'Artur, si ho creus convenient, amb l'entrada d'Arturo Vidal fins i tot, si ho creus convenient. Si és que tu realment ara t'has cregut i vols que l'equip jugui amb el 4-3-3. O sigui, jo crec que hi ha un pas intermig, no tens per què tornar al 4-4-2 per tapar-te tant com vas fer l'any passat.
Sí, seria eliminar Coutinho de la travessa al mig del camp, correcte. És a dir, fer-lo fora i Coutinho juga com a davanter o no juga.
Que al final aquest futbolista té molta més ànima de davanter que no pas de migcampista, tal i com ho entenem al Barça.
El sacrificat és Dembélé.
Jo crec que hi ha molts partits i hi hauria partits per tots. Fins ara Coutinho, sí. dels partits de Lliga, en la meitat està suplent.
Sí.
O sigui, tampoc no ha sigut un titularíssim. Jo crec que hi ha partits, i per tot, segurament alguns partits Dembélé seria suplent.
I Malcom me l'agradaria. No, clar, perquè vull dir que llavors hi ha una plaça menys allà al
sí,
davant.
Sí, però també sobren moltes al mig del camp, eh? També, si alguna zona...
Està sobrepoblada.
Està sobrepoblada,
ahir tots els
camp.
Descartats eren del mig
excedent,
del camp.
Clar.
I de la Pedrera.
Sí.
I del planter.
Rafinha, Samper,
Denis, Alenyà...
Sí, tots del mig del camp i, i sortís del planter o que han passat almenys pel planter. Veurem si ho canvia d'alguna manera, si contra l'Atlètic Club aquest toc d'atenció també que feia avui Valverde de relaxació es veu en alguna manera en l'onze inicial, on ahir hi havia alguna rotació, l'entrada de Vermaelen, al lateral, cosa també que el primer dia que jugues col·locar-lo lateral.
Però escolta una cosa, aviam, el Barça a Leganés... És una cosa que jo volia dir al principi també i se m'ha anat, és que jo crec que el Barça no perd a Leganés per les rotacions, que és una cosa que és una anàlisi que s'ha fet, no? A veure, de l'11 de Gala, de l'11 teòricament de Gala, només hi ha dos jugadors que fallen, que són Jordi Alba i Luis Suárez.
Que ho havien jugat absolutament tot.
Clar, aleshores, a veure, si el Barça és incapaç d'anar a Butarque i guanyar amb dos canvis al seu equip de Gala, té un problema gros. Té un problema gros.
Amb el mig del camp titular.
Amb el mig del camp titular. És a dir, jo sí que crec que Valverde en algun partit havia abusat de concentrar les rotacions en una mateixa línia.
A Noeta, especialment.
Especialment sí. A Noeta. Clar, però ahir, ostres, que Valverde no pot jugar amb el Leganés.
La prova, Joan, és que l'equip fa uns primers 20-25 minuts clar, molt bons. Sí, sí. L'equip juga molt bé de sortida.
És un
ara hi ha com
de
una desconnexió.
No, hi ha displicència.
És dir, soc tan superior, no m'estan fent mal, sense fer res fet un gol, ja en farem un altre, i això caurà pel seu propi pes. I a primera divisió de la Lliga Espanyola això no funciona així, perquè et pot pintar la cara qualsevol.
Sí, va quedar demostrat ahir el discurs de la Champions, perquè l'altre és aquesta no, canteria que dius, clar, com que només pensen en la Champions, com que surt Messi i diu aquesta copa tan linda i fixen tant l'objectiu en la Champions, doncs clar, aquest any la Lliga... ja veuràs que patirem perquè a la que vegin que s'apropa la Champions el cap se n'anirà cap allà i la Lliga no li donaran tanta importància. Vaja, això de la primera derrota l'any passat jornada 37, la primera aquest any jornada 6, que jo penso, clar, però és que encara no m'ha acabat setembre, vull dir, si encara no ha acabat setembre i ja només penses en la Champions i no en la Lliga, la temporada es pot ser molt llarga, eh?
A mi em costa de creure que el vestidor faci aquesta aposta, perquè això és perillosíssim. I el que et fa mantenir... És a dir, prendre de model el Madrid de les últimes temporades a mi em semblaria que seria un error terrible. Perquè el que et fa tenir el to és la Lliga i el competir cada 3 dies i llançar la Lliga ara aquestes alçades, a mi, jo no m'ho crec. I dels jugadors que té el Barça, no m'ho crec. Altra cosa és que... en alguns moments dels partits doncs sí que hi hagi certa relaxació perquè se sentin tan superiors, però el plantejament de dir, escolta, que d'aquí 10 dies, la setmana que ve tenim visita a Wembley contra el Tottenham, mira, ens ho agafem a mig gas al camp del Leganés, a mi això em semblaria un error bestial.
No, jo tampoc ho crec, jo no crec que vagin per aquí els tiros, sinó que és una... A veure, també hem d'entendre que molts d'aquests jugadors porten molts anys guanyant i que és molt complicat mantenir la mateixa tensió tant de temps. Sí. O sigui que és molt humà que arribats a aquest punt de repent pues, tinguin alguns partits que va, els guanyem segur tu. I al final pues, això no és així, però jo no crec que això tingui res a veure amb que dimarts hi ha un partit a Londres, a Wembley. No crec, jo crec que no. Dimecres.
Sí.
Per tant, jo crec que és un... Per això crec que és més preocupant també, perquè crec que hi ha una com una mena de virus o de bacteri dintre de l'equip, petit, esperem que sigui petit, de displicència, de dir, escolta'm, sou molt superior i ho trauré. I això ho has de treure com sigui. L'has d'extirpar, aquest virus.
És veritat que el dia del Girona, però, l'equip es rebel·la contra l'adversitat, és a dir, sí, l'expulsen l'Englet, el Girona es posa una dosi...
Si s'han fet un far de remuntar.
I l'equip es rebel·la, i en canvi l'altre dia, no sé si perquè són molt seguits els dos partits i pensa... Hosti, tu, ja ens vam deixar l'ànima l'altre dia, avui, amb la calma ja em marcarem, pues no, encara pues... com sigui, perquè va fer aquesta sensació que dius, ostres, si fa 4 dies l'equip es rebel·la davant, i en canvi ahir, quan foten el 2-1 al Leganés, tens la sensació que va passant el temps i que ja ningú no diu, nois, jo, que ens hi hem de posar, que s'ha de guanyar.
El que detecto és falta d'idees. Crec, eh?
Sí, s'ataca molt malament.
S'ataca molt malament.
Tothom falta cap al mig, un embús terrible. Sí. 6 defenses en línia del Leganés, més 5 atacants del Barça. Així és que és una cosa que s'acaba convertint en impossible. Futbolistes ben preparats de primera divisió. És que és una cosa molt difícil al final. Per molt més bo que siguis, és que no hi ha espai real per on passar, per on generar jugades. És que es converteix en una cosa molt difícil. Ara treus a Malcolm i cap dins, ja va canviar Dembélé perquè tota l'estona cap dins i tothom cap dins, no sé, es va atacar molt malament.
I el tema aquest de que potser els jugadors ja ho havien donat tot amb el Girona, home, precisament jo el fet d'haver cedit 2 punts amb el Girona, o sigui, l'Espiazo crec que ho va dir al principi, abans del partit, a la prèvia, va dir que sacar los 3 puntos como sea, porque los del Girona ja no los vamos a recuperar a Roma, pues, doncs...
Amb la raó, clar.
Els jugadors haurien d'haver estat connectats, però és que a més si són tan bons que realment ho són, després del 0-1, després del pal de Messi, si el Barça manté aquell ritme i segueix tancant, perquè tenia tancat el Leganés, cauen els gols abans del descans. És que, per mi, és molt difícil d'entendre per què va passar. El que va passar, sí, jo crec que sí que fem una diagnosi bastant encertada. Ara, per què va passar? Ostres, no sé, no veig ni que la Champions sigui una explicació, ni el partit del Girona, no m'ho explico, que els jugadors, l'únic això, que hi ha aquesta certa displicència, de dir, són tan bons que ja ho guanyarem per inèrcia.
En què passa dissabte, recordem, un quart de cinc contra l'Atlètic de Bilbao, que ve d'encaixar un 0-3, però que és un equip també d'aquells que t'exigeix ser-hi als 90 minuts, a més amb Berizzo, amb aquest sistema Bielsa, no?, pràcticament de marcatge a l'home durant tot el partit.
Van com animals,
Que no pot sortir allò de dir, sinó que has de sortir allò ganivet entre les dents des del minut 1. I veurem si l'equip és capaç de refer-se ràpid. Però i de
veurem si
de
és un accident o és la primera crisi seria de Valverde. De moment, Valverde, aquesta situació d'haver cedit 5 punts en dos partits de la Lliga no s'hi ha trobat. Ara és la primera vegada. A veure si realment és una cosa estructural preocupant o escolta, un petit sot que el Barça superarà. Però depèn dels jugadors, crec, que tiraran endavant. Mira, evidentment de l'entrenador també, no?
I aquí sí, en vigílies d'allà del partit de la Champions. És a dir, jo crec que ell tenia un pla previst de rotacions aquí, sí, important, perquè l'equip de gala sortirà a Wembley contra el Tottenham, però clar, amb el que ha passat aquesta setmana, no sé quin canvi de plans hi haurà al voltant d'això.
Sí, és que és llarg el marge aquest de dissabte a dimecres, que ajuda una mica en aquest sentit a Valverde, si vol fer menys rotacions de les que tenia previstes, i també amb aquest dubte de veure quin equip vol treure a Wembley, no?
Londres i Mestalla, al cap de setmana.
Sí.
Abans de l'aturada.
No estan per tirar coets aquests
dies. Sí, però és un camp difícil,
camp
complicat.
I tant.
Si vam ressuscitar el Leganés, més fàcilment per ressuscitar el València, que encara no ha guanyat.
No és un territori molt agradable pel Barça visitar Mestalla. A les 10 s'acaba el partit del Barça amb derrota, a les 12 s'acaba el partit del Madrid amb la golejada 3-0 al Pizjuán. Que, vaja, almenys a nivell classificatori, sí que alleuja la derrota de Butar, que a nivell d'imatge i això poden explicar el que vulguin, però a nivell de classificació dius uf,
doncs per bé. Mi no,
no?
Per mi no.
Home,
no. Jo mai mira, em passa una mica com avui la bona en principi bona notícia de la remuneració de Busquets, que el que ha fet és posar-me de més mala llet, de més mal humor, perquè dic, joder, retrasa tres dies fes-la dilluns o dimarts que ve, deixa passar el dol del partit. Sembla, és que ja sé que no, segur que no ho han fet amb aquesta intenció, que ja ho tenien a l'agenda programat, vale, ja m'ho crec, que ho tenien programat.
Tens els pols d'un eucaliptus,
sí,
Joan?
Per favor, sí, d'aquests que hem parlat abans, fora de micro.
El que es farà fora de micro no se sent, ara la gent està despistada.
Això el Busquets ho podien haver retrasat. Bueno, pues, la derrota al Madrid igual. A mi personalment no em va servir per res. No em va servir per res. No, per res. Fora. És que m'era igual en aquell moment.
O sigui que mirar la classificació i veure que el Madrid no té 3 punts més que el Barça.
Jo crec que el que fa el Madrid després, a partir de les 10, no ha de treure ni un gram de dramatisme al que el Barça fa a les 8. Això jo crec que seria el plantejament cerebral. Ara bé, emocionalment, no ens enganyarem de que no és igual al final quan s'acaba la jornada, si que el Barça ho hagi fet molt malament, allò podia acabar normalment amb que el Madrid et tragués un punt o tres a la classificació, i això no va passar, i que el Madrid perdi sempre és una bona notícia pel Barça. La bona notícia pel Barça és que el Barça guanyi, i si juga bé a futbol encara millor, però escolta'm, que al final el Madrid, i jo que aniria fins i tot una mica enllà, que la bona notícia és que al final el que en principi ha de ser el teu gran rival a la Lliga, però segurament també a Europa, estem veient que tampoc no és un equip fiable. No és un equip fiable perquè perd la Supercopa d'Europa contra l'Atlètic de Madrid, que és l'única final que ha jugat fins ara, perquè va a Sant Mamés i punxa, i perquè la següent sortida complicada que té és al camp del Sevilla, on no és que perdi 3-0, és també la forma com perd.
L'atropellen.
I el cap de setmana anterior contra l'Espanyol no mereix guanyar. Acaba guanyant, però no mereix guanyar. Quan la setmana passada, després d'un bon partit contra la Roma a la Champions, vam arribar a sentir que era el millor Madrid dels últims 30 anys.
No, que era millor que el Barça de Guardiola.
Millor que el Barça Guardiola i el millor Madrid dels últims 30 anys. Home, doncs no n'hi deu haver per tant. Per tant,
no,
jo crec que no cura el que el Barça li passa al Leganés, però situa una mica les coses al seu lloc.
Sí, però saps què passa? Que automàticament jo la reflexió que vaig fer, i segurament és fruit de la meva malaltia mental, però jo la reflexió, ostres, que burros d'haver tirat 3 punts,
sí,
de no aprofitar l'ensopegada del Madrid,
sí, però...
o sigui, no ho veia com un carmel que em donava, no, ho veia com, joder, aquests tios com poden desaprofitar la oportunitat del camp del Leganés.
Però planteja-t'ho al revés, Joan, com ho va viure el madridisme?
Sí, sí.
Que veu que el Barça fa el ridícul a Leganés, tu has de sortir a competir de veritat al Pizjuán perquè
igual.
Li pots fer forat al Barça a la classificació i retallar-li tots aquests punts en una setmana i fas el ridícul. És que no perden, és que ja pot acabar 5 o 6 a 0.
Sí, sí, i que tens ara el derbi madrileny dissabte amb aquesta pressió afegida del Madrid, que evidentment una ensopegada contra l'Atlètic de Madrid deixaria Lopetegui ja amb un cert rum-rum al
Bernabéu. En una setmana on el Barça es deixa 5 punts pel camí, pot resultar que a final de setmana el Barça torni a fer forat. I això des de l'òptica del Madrid és molt greu.
Sí, veieu, l'Atlético, per cert, fa 4 dies donàvem
ja donàvem per mort.
Per mort aquesta lliga, no hi serà, doncs mira, està allà, dos punts ja de Barça i de Real Madrid.
Té pinta de lliga de 80 punts, aquest any.
Sí, sí. Jo sí que el veig, l'Atlético de Madrid, fent mal al Madrid en el derbi. Sí, sí, el veig. Perquè no el veig tant en llargs esforços tinguts i el veig amb més problemes amb equips, entre cometes, menors. Però amb el Madrid, que a més, exceptuant les finals de Champions...
Se li dona bé, sí, sí.
La Tiemere se li dona bé. Sí que el veig, pues mira, punxant una mica en el mal moment de Lopetegui, sí.
Penso que són dos empats consecutius, els últims anys al Bernabéu, que l'Atlètic hi ha empatat, i l'anterior crec que és una victòria de l'Atlètic de Madrid. És veritat, més enllà de la Champions, on aquí sí que no hi ha color, des que hi ha Simeone, l'Atlético s'ha convertit en un gran culp al Madrid. Sí, sí.
S'ha canviat la història d'aquells Madrid-Atlético, que ja donaves per fet que el Madrid sumava 3
bueno,
punts.
Bueno, la porra era si era el minut 3 o el 5, sí, sí. El primer gol del Madrid.
O a l'1 de Ronaldo, un any, que no havia començat ni el partit,
sí, sí, sí.
I ja guanyava el Madrid,
sí, sí, sí.
0-1. Costa Freda, per tancar alguna cosa més del portaveu del Barça més enllà del redisseny de l'escut, que no hi tornarem.
Aquest pressupost que ha aprovat la Junta corresponent a la temporada 2018-2019 amb una previsió d'ingressos de 960 milions d'euros, unes despeses de 929, aquí hi ha uns calerons de benefici aquesta temporada d'11 milions d'euros, la temporada passada de 13, per tant són ingressos rècord, però el benefici és menor. També portaran a l'assemblea, ho ha dit Vives, la suspensió d'un article que els permetrà endeutar-se més del que podien per estatuts, un límit que jo recordo que el va posar la Junta de Rossell en aquelles mesures que parlàvem d'austeritat, fins ara era del 10% d'ingressos, això ho suprimeixen, ho porten a assemblea per suprimir-ho. I hi ha una altra curiositat que també resol, no sé si recordeu la polèmica amb Benedito quan recollia signatures fa més d'un any per la moció, sí, de censura, allò dels dies hàbils, sí, i dels dies, sí, sí, no, sí, hàbils, han volgut deixar clar que els dies hàbils són tots els dies naturals, en excepció dels diumenges i els festius a Catalunya. Per tant,
dissabtes és dia hàbil, eh?
Dissabtes dia hàbil.
Sí. Si Benedito vol tornar a recollir signatures, ha de saber que els dissabtes compten.
Per tant, no, mai va ser...
Queda aclarit.
Era, es va inventar el Benedito que el dissabte no era dia, però s'ho va inventar ell. És que em sembla tremendo ara que ho
doncs ara quedarà ben reflectit els estatuts que els únics dies no hàbils són diumenges i festius.
Ni que hi hagués hagut 7 dissabtes.
Ni
no van a donar signatura. En aquell cas no va a donar signatura. 12 minuts i l'au. Ho tancarem a Joan Pugui i Jordi Grau.
Molt bé, gràcies. Fins la propera.
Sabies que l'any 1958 Bruce Lee va guanyar el campionat de cha-cha-cha de Hong Kong? I que als restaurants de Pequín s'espera que comparteixis el teu menjar? Però el més sorprenent és que, amb els fantàstics preus de Lufthansa, pots anar i tornar d'Àsia des de 449 euros amb tot inclòs. Reserva abans del 9 d'octubre. Posa't en contacte amb la teva agència de viatges o visita lufthansa.com. S'apliquen condicions. Say yes to the world. Lufthansa.
No recordo si vaig tancar el cotxe.
Doncs si tinguessis la nova Ford Transit Connect, podries tancar-la des del teu mòbil.
Què dius?
Sí. A més, pots monitoritzar la distància i compta amb connexió Wi-Fi.
Uau, però si el mòbil es queda sense bateria?
També té carregador inalàmbric pel mòbil.
Fes créixer la teva reputació amb la nova Ford Transit Connect. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Descobreix més a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Necessites una furgoneta o un cotxe d'ocasió? Aquesta és la teva ocasió. Descobreix-ho a la inauguració de Northgate Ocasió del Prat de Llobregat. Només aquest mes, estoc de vehicles seleccionats. Tots són avantatges. Garantia d'un any, quilometratge certificat. Vine a la nostra botiga a la carretera de Calalaio 6 al Prat de Llobregat. Northgate Ocasió. La tranquil·litat de comprar amb la garantia Northgate.
Ens agrada donar-ho tot. Ens agrada superar-nos. Llevar-nos més d'hora, agafar el tramvia anterior, arribar aviat, tenir més temps. Volem aconseguir el que ens proposem i proposar-nos nous reptes, com ara batre el nostre rècord de donacions de sang en un tramvia. Si t'agraden els reptes i vols donar sang, vine el dia 28 de setembre entre les 11 i les 9 al tramvia condicionat a la parada de Francesc Macià. Donem-ho tot i superem-nos. Amb el suport de Tram, l'ATM, el Banc de Sang i Teixits i Alstom. El tramvia dona vida.
Si vols rodar sobre segur, vine ara a conèixer els nous Volkswagen Gasolina amb la nova homologació WLTP. Els motors del futur. Reserva ara el teu. Unitats limitades. Els tens disponibles a Barnawagen, passeig de la Vall d'Hebron 101, Volkswagen Barcelona Pones.
Tu diràs a RAC 1 amb Xavi Puig.
Boníssim, boníssim. D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa.
Nou minuts i la una de la matinada en aquest Tu diràs edició de Butxac. Avui, un cop acabada la transmissió del Girona 0, Betis 1. I precisament tornem cap allà, cap a Girona. Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Hem escoltat reflexions d'Eusebio Sacristán. Tenim novetats, per ser, sobre Juanpe, oi? Que, déu-n'hi-do, li han posat uns quants punts de sutura.
Sí, 8 punts de sutura a Juanpe, que ha acabat el partit doncs amb aquesta ferida per aquest cop de colze de Javi García a pocs minuts pel final, que ni el VAR ha revisat ni l'àrbitre ha vist. Ha quedat sense sanció. Però, vaja, a Juanpe, insisteixo, 8 punts de sutura. En qualsevol cas, avui a la zona mixta, Xavi, només hem escoltat a un futbolista, ha estat Àlex Granell, un capità que ha defensat que, evidentment, el Betis ha estat superior en el joc, però que les ocasions les ha tingut també el Girona i que podien haver empatat, i sobretot ha elogiat la reacció de l'equip després del gol del Betis.
Al meu entendre, s'ha d'aplaudir la reacció del Girona, que qualsevol altre equip segurament després del desgast físic s'hagués vingut a baix després de rebre el primer gol, i el Girona s'ha reivindicat i ha creat ocasions suficients per acabar empatant.
Aquestes eren les paraules d'Àlex Granell, que també ha parlat de Juanpe i d'aquesta acció de l'arbitratge, de com ho havia vist l'àrbitre en aquesta jugada. Diu, però, que l'àrbitre ha estat bé durant el partit, però que en aquesta jugada el VAR hauria d'haver intervingut.
Yo creo que allí se debía haber pitado, pero tampoco esto hubiera cambiado el signo del partido. Es una acción puntual a la cual no debemos centrarnos. El árbitro creo que ha hecho un buen arbitraje, nada que decir, y nosotros a mirar a lo nuestro, que es lo que realmente podemos corregir.
Doncs igual que Eusebio, sense excusar-se en l'arbitratge ni a Nalbar, el capità del Girona, Àlex Granell, després d'aquesta derrota a casa, d'aquest 0-1 que han encaixat avui al Girona contra el Betis. Hi ha poc temps de lamentacions, Ballera, perquè, com deies, gairebé com aquell qui diu, quan es llevin demà ja estaran jugant al camp de l'Osca.
Sí, sí. De fet, el Girona el que farà demà serà entrenar-se a la tarda, el dissabte últim entrenament, i ja viatja cap a Osca, perquè, com bé deies, diumenge a les 12 del migdia torna a haver-hi partit. És un partit important contra un rival directe. No oblidem que el Girona, al final, l'objectiu principal és la salvació. L'Osca estarà, en principi, a la zona baixa, i per tant s'ha d'intentar puntuar com a mínim, i si pot ser guanyar.
De Pedro Porro no hi ha notícies, no? És a dir, que sembla més cansament que qualsevol cosa al canvi.
Mira, Pedro Porro, tinc notícies, estava refredat, és a dir, era més constipat que una altra cosa, i al final l'Eusebio l'ha decidit canviar, però no era cap molèstia muscular, per tant, tot correcte.
Doncs en principi podrà estar a punt per jugar a l'Alcoraz. Gràcies, Ballera, descansa una estoneta, encara que sigui. Bona nit.
Intentarem, adéu, bona nit.
Demà l'escoltarem a primera hora del matí ja al món amb el Jordi Basté. Avui s'ha acabat la sisena jornada i demà comença ja la setena amb el partit de l'Espanyol, que visita Vallecas amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la Lliga a domicili i escalar fins a dalt de tot de la classificació. Edu de Valle, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit. Doncs sí, els blanquiblaus obren la setena jornada contra el Rayo sabent que si guanyen dormiran demà empatats amb els líders de la classificació. Rubi ha viatjat avui amb 19 futbolistes, la baixa encara de David López per molèsties musculars i dos canvis a la llista. Hi tornen Javi López i Puado i en cauen els joves Pipa i Pedrosa. L'Espanyol ha guanyat els 3 partits de casa, però encara no sap el que és guanyar fora. Fins ara ha sumat un punt de nou, un empat a Vigo, 2 derrotes contra Alavés i Real Madrid. Rubi diu que ja és hora de sumar de 3 en 3 lluny de Cornellà al Prat.
Hem tingut la sort de, o sort, o la bona feina per part dels jugadors de guanyar els 3 de casa, i tinc ganes de veure com venim un dia a Cornellà al Prat amb una victòria de fora, havent encadenat la de casa també abans, no? Perquè llavors sí que és un reclam molt important per la nostra gent, no? I ara tenim una altra oportunitat. I llavors pues sabíem que Madrid no era tan fàcil, bueno, fàcil no n'és cap, però que no era de màxima dificultat, pues ara a veure si ho aconseguim, perquè ens faria molta il·lusió venir amb 2 victòries seguides.
Si les xifres de l'Espanyol com a visitant no són gaire bones, les del Rayo com a local són bastant pitjors. Fins ara ha jugat 2 partits a Vallecas i en tots 2 ha sortit golejat. 1-4 contra el Sevilla, 1-5 contra l'Alavés. Tot i això, Rubi parla bé dels madrilenys.
Yo creo que el Rayo es un equipo que a pesar de ello juega bien a fútbol, lo hace en su casa también, obviamente estos 2 partidos pues no le han salido finos, que ha jugado en casa, pero el año pasado hizo un fútbol extraordinario. Y el entrenador es el mismo y la idea la intentan mantener, a pesar de que pueda haber esa pequeña diferencia de dimensiones, que creo que sobre todo lo que le da es mucha importancia al tema del balón parado.
Aquest Rayo Vallecano Espanyol es jugarà demà a les 9 a Vallecas des de mitja hora abans a RAC1 amb arbitratge d'Alberola Rojas. Quatre minuts i la una, toca parlar de bàsquet. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
Hem viscut durant la transmissió del Girona a l'estrena amb victòria del Barça a l'ACB sobre el Gran Canària per 98-78. Com ha anat?
Es pot dir que han sigut 3 partits amb un primer partit que ha durat tota la primera meitat, on hem vist un Barça posant el llistó molt alt, molt dinàmic, molt intens amb la primera línia, molt a dalt, sense anar més lluny. Ha recuperat 4 boles ja en els primers 12 minuts i molt encertat. El Barça ha obert el maig amb un 7 de 10 en triples que li ha permès obrir forat i de passada que Gran Canària hagués de sortir molt i es generessin espais per Anteto a mig. Màxim anotador del partit amb 21 punts. Aquest ha sigut un primer partit, com dic, amb una renda al descans de 49-32. Un segon partit del tercer quart on el Barça ha permès que Gran Canària entrés en el maig. Els de Salou Maldonada han sortit d'una altra manera. El Barça també ha coincidit amb mals minuts a pista amb gent com Roland Smith, i dels 3 fitxatges de Gran Canària que han posat els Pio Pio a només 4 punts. Això ha sigut a 2 minuts per acabar el tercer quart, i aquí ha començat el tercer partit on el Barça ha sabut reaccionar de la mà de Pierre Oriola i acabar i sobretot Tomàs Hertel, decisius en aquest tram de partit, i el Barça no s'ha deixat sorprendre per acabar molt en l'estil de com l'ha començat. M'ha recordat molt al final del partit de la semifinal de la Lliga Catalana contra Manresa, on els del Bages van acabar baixant els braços i el Barça els va acabar per sobre. Doncs avui ha sigut igual, al final 98-78, a vestidors, Salva Maldonado ha subratllat precisament això, una diferència excessiva pel que s'ha acabat veient. Pesic content, malgrat que demana més continuïtat als seus homes.
Si queremos controlar nuestro destino y mantener nuestros objetivos, sin continuidad en defensa es no posible. Si es defensa es definitiva, tenemos que trabajar mucho, cambiar algunas costumbres en defensa, pero estamos aquí. Ajudar equipo, ajudar jugadores, explicar que necesitamos.
Números del partit, 7 de 10 en triples per obrir, 3 de 10 per acabar. És un 10 de 20 en triples bastant enganyós. 18 punts després de recuperació de pilota avui al Barça, bé en aquest aspecte, 120 de valoració conjunta, fa patxoca. Altra dada interessant, 31 punts encaixats al tercer quart. Dada també, la deixem allà, tirs lliures, 16 de 26. 26 assistències repartides avui, 11 de Tomàs Hertel. Una situació estranya, perquè a més Tomàs Hertel combinant posició de 2 amb Pangos i Ribas jugant de base, i posició d'1 quan Pangos s'ha fet mal sortint ell des de la banqueta liderant la segona unitat. És una novetat tàctica d'aquesta temporada que Hertel alterni aquesta posició, que Pesic ha comentat al final del partit.
Cada uno tiene que jugar mínimo 2 posiciones. Víctor 2, 3 en 4, todos. Tomás tiene que mejorarse en todos los aspectos de juego, como todos otros jugadores, especialmente en team defense, en team offense.
De la resta, Pau Ribas ha reaparegut després dels problemes amb els isquiotibials. Serafín inscrit en acte, però no ha jugat. Hem vist a Juan Carlos Navarro fent de Jack Nicholson.
Primera fila,
veient el partit tranquil·lament. Amb un anunci que ja et faig ara, segons ha pogut saber RAC1, demà s'anunciarà el fitxatge de Marco Todorovic pel Divina Seguros Joventut, després que avui el Barça i la Penya hagin signat la paperassa a un i altre costat. Es farà públic abans de la media day, que és demà a 11:45 del matí. Media day verdinegre. Barça i Gran Canària, per cert, acabo et remato aquest partit, es tornen a veure les cares a la segona jornada de l'Eurolliga el 16 d'octubre. Demà, cita amb el bàsquet femení, quarts de final, Espanya al Canadà, a partir